Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
A Santa Bàrbara aquesta setmana s'ha viscut un dels moments culturals més especials de l'any amb la presentació del nou llibre de Toni Cruanyes, La dona del segle. L'acte, enmarcat dins les converses periodístiques, va omplir l'Smart Centre i va commoure el públic amb un relat íntim sobre la besàvia i les dones de la seva família. En l'àmbit municipal, el ple de l'Ajuntament aprovava per l'any 2026 una pujada del 15% de la taxa d'escombraries. El govern local justifica l'increment pel sobrecost de transport de residu fins a Tivissa per l'obligació legal que la taxa cobreixi el 100% del servei. En aquest cas, l'oposició, per la seva banda, s'abstenia i demanava avançar cap a sistemes com el porta a porta. El tinent alcalde, Antoni Ollés, també parlava de la importància de poder implementar el porta a porta per reduir costos.
Però per què ajudaria? Perquè el porta a porta t'obliga a que recicles. Perquè si no recicles, no separes les fraccions, no s'emporten la brossa que deixes tu a la porta. És simplement per això. Però en el sistema actual, los habitants de Santa Bàrbara, si fóssim una miqueta més disciplinats i separéssim més, en lloc de quasi un 60% de resta, pues se podrien produir un 30 o un 40 i pagaríem molt menys.
Al mateix ple també es feia un pas important per millorar la seguretat del municipi davant episodis de pluja intensa, aprovant per unanimitat la requalificació dels terrenys municipals on es construirà la nova bassa de laminació. I en paral·lel, el govern de la Generalitat invertirà 1,5 milions d'euros al barranc del Pelós dins d'un pla d'actuacions que destinarà més de 3 milions al Montsià. Lluís Jimeno és l'alcalde.
1,5 milions d'euros l'ACA invertirà a lo que seria la zona del barranc del Pelós. Llavors, veurem quins són els projectes que vol fer l'ACA, evidentment, i a partir dels projectes tothom podrem opinar perquè estaran a exposició pública i mirarem si les mesures que proposa l'ACA, a part de les que han anat aprovant i fent l'Ajuntament, i us informo, tutelades per l'ACA.
I per acabar amb el resum d'aquestes notícies, de les més importants, hem de recordar que l'Ajuntament rebia un document històric del 1843, un ban original que ja fa referència a robatoris de garrofes i ametlles. El consistori vol conservar-lo i estudia la restauració amb el suport tècnic de la Diputació de Tarragona.
Esta setmana us hem informat del reconeixement que el govern català ha fet al personal que va intervenir en la recuperació dels aiguats a les Terres de l'Ebre del passat 12 d'octubre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presidit l'acte que s'ha celebrat aquest passat dimecres al Palau de la Generalitat. Hi han assistit membres dels cossos de seguretat i emergències, alcaldes i voluntaris que van treballar en la gestió del temporal i les seves conseqüències. La consellera Parlon ha destacat la fortalesa i la coordinació del sistema català d'emergències, mentre que el president Illa ha advertit que caldrà prendre decisions difícils per adaptar-se als nous riscos del canvi climàtic, com ara possibles expropiacions d'habitatges en zones de risc.
Haurem de prendre algunes decisions dures, però que s'hauran de prendre. Jo estic content que quan ens trobem en casos d'aquests sigui el propi alcalde que ens ho demani. En alguns casos d'un alcalde ens ha dit: m'heu d'ajudar a expropiar, perquè no pot ser. Pateixo cada vegada que acaben gotes, doncs a vegades s'ha de fer. Per coses que es van fer, jo tampoc vull aquí, coses que es van fer amb criteris de fa 40 o 50 anys, que avui doncs hem vist que han canviat i s'han d'esmenar. No? Això s'ha de fer ordenadament, no ho podrem fer tot en un dia ni de cop, però hem de tenir consciència que hem d'anar-ho fent. No?
Des de Ràdio Tortosa també ens hem fet ressò de diverses qüestions que afecten a la capital del Baix Ebre, i és que l'Ajuntament de Tortosa ha obert un expedient sancionador a l'empresa Acciona per incompliments en el contracte del servei de recollida de brossa i de neteja urbana. Una auditoria externa ha evidenciat la falta de transparència i diverses irregularitats, com la manca de planificació de rutes, l'incompliment d'horaris a la deixalleria i la deficient neteja de contenidors. L'alcalde Jordi Jordan ha recordat que aquests problemes ja s'arrossegaven de mandats anteriors.
Emprenem accions per fer complir el contracte. I aquestes accions és incoar, iniciar un procediment sancionador a l'empresa que presta el servei i en aquest sentit això és el que la mateixa clàusula 49 del plec de causes administratives preveu en cas que l'Ajuntament detecte presumptes incompliments per part de l'empresa adjudicatària. I de fet és una situació que ja ve també des del 2019.
També hem informat de l'aprovació al ple ordinari del mes de novembre a l'Ajuntament de Tortosa de la creació d'una nova línia d'ajuts per famílies en situació econòmica vulnerable amb un pressupost inicial de 40.000 euros. L'objectiu és ajudar les persones propietàries d'habitatges a mantenir precisament això, el seu habitatge habitual, davant les dificultats derivades de la crisi i la inflació.
L'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar ja ha fet pública l'agenda gastronòmica de cara al pròxim 2026, en la qual es mantenen les jornades i diades gastronòmiques habituals destinades a la promoció de la gastronomia marinera. Maria José Castellano, regidora de Turisme de l'Ametlla de Mar, destaca que l'agenda gastronòmica permet tant veïns com visitants planificar-se l'any per poder gaudir de la gastronomia calera.
Ja tenim acordat quan siguin les jornades i diades per a que tant els visitants com els caleros i caleres ho tinguem en compte a l'hora de poder gaudir de l'extraordinària gastronomia del nostre poble.
Fa més d'una setmana que el sector pesquer espera la resposta de la Comissió Europea que permeti als pescadors sortir a pescar el que queda d'aquest 2025, ja que la majoria de barques de diversos ports catalans, entre els quals l'Ametlla de Mar, se'ls ha esgotat els dies assignats. Davant aquesta incertesa, les confraries es plantegen que els treballadors demanin l'atur. El president de les confraries a Catalunya, Antoni Abad, remarca que els estudis científics corroboren el bon estat del fons marí i lamenta aquesta incertesa i mala gestió que està matant el sector.
És una incertesa brutal. Portem 5 anys fent totes les mesures que ens han demanat i per una vegada a la vida que els estudis científics sembla ser, els estocs doncs estan remuntant i se'ns va dir que si els estudis remuntaven i anaven a per bé, doncs se'ns donarien dies, com a mínim per poder arribar a acabar l'any 2025. El que no pot ser és tenir aquesta incertesa.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha presentat propostes d'actuació per un valor aproximat de 4 milions d'euros al nou pla de xoc per la modernització dels equipaments esportius de Catalunya impulsat per la Generalitat. En aquest sentit, l'alcaldessa Eva de Lamo reconeix que, tot i valorar positivament la iniciativa, els ajuts previstos resulten insuficients per donar resposta a totes les necessitats del municipi.
Al final, nosaltres teníem previst, per part del Departament d'Esports del nostre poble, unes expectatives molt altes. Ara, vist el resultat, que suposava uns projectes de fins a uns 4 milions d'euros. Evidentment, això s'ha reduït a la mínima expressió. Per tant, doncs bé, haurem d'escollir molt aquells projectes que s'adapten a aquestes quantitats.
Aquesta setmana en posta, la cooperativa sense ànim de lucre Casa Alternativa ha formalitzat la compra de 52 habitatges addicionals als barris del Grau i la Vila provinents de l'actiu del fons Voltor. Amb aquesta operació, l'entitat arriba als 100 pisos destinats a lloguer taxat entre 300 i 400 euros que es preveu que estiguin disponibles al llarg del 2026. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha subratllat que el municipi aposta perquè l'habitatge assequible i la recuperació del parc buit siguin prioritaris. També en l'àmbit de futur, el centre de recerca Eurocat, a través del seu centre en resiliència climàtica amb seu Amposta, impulsa el projecte del Laboratori Viu pel Canvi Climàtic de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de fomentar la cocreació de polítiques i accions que facin el territori més resilient davant del canvi climàtic. El pròxim taller s'ha convocat per als dies 18 i 19 de novembre, de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, a la seu del carrer Lligallo de Llorente, número 3. En infraestructura, el Ministeri de Transports ha adjudicat un contracte de 10,6 milions d'euros per a la conservació i explotació de la xarxa estatal de carreteres a la demarcació de Tarragona durant els dos pròxims anys, amb opció d'ampliació fins a 3 anys i 9 mesos. En quant a cultura, recordar que la Sala B, Tiffany Ward, campostina i actriu, presenta la Felicidrac a la seva ciutat, justament a la Sala B, una sala que aposta pel teatre de proximitat i teatre alternatiu, amb l'obra Felicidrac. També Jandro, el col·laborador de l'Hormiguero, excol·laborador de l'Hormiguero, vindrà amb el seu espectacle de màgia a la Lira Ampostina amb la màgia de Jandro. I moltes més coses de cultura i molts protagonistes han passat aquí als estudis d'Amposta Ràdio.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre remarca el consens que diuen hi ha entre els municipis per reclamar un aixecament de la suspensió dels bous. Ho han dit després de reunir-se amb alcaldes de pobles i ciutats on se celebren festes en bous. Marc Bertomeu és el portaveu de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre.
Per veure les alternatives i les possibles solucions que pot haver a la problemàtica que ens hem trobat ara en Xerta, també que ens trobarem properament en Camarles i possibles altres casuístiques que pot hi haure en un futur en diferents malalties o en esta mateixa, que l'alternativa a la prohibició total no, pugui ser una altra, sempre i quan defensant el benestar dels animals, el benestar de la festa, les ganaderies, dels aficionats, sempre s'ha de trobar el punt de consens, però moltes vegades hi ha alternatives que s'ha d'obrir una mica la visió, no?
El Gremi de la Pagesia Catalana ha reunit ramaders de les Terres de l'Ebre per aclarir la situació actual de la dermatosi nodular contagiosa al territori. La malaltia es propaga amb facilitat entre el bestiar i ha generat inquietud entre els professionals del sector, especialment, diuen, per la falta d'informació. En aquest sentit, han demanat estendre la vacunació a tot Catalunya, una mesura que els ramaders consideren essencial per prevenir la malaltia a les 83 explotacions ramaderes afectades a les Terres de l'Ebre. Joan Regolf és el president del Gremi de la Pagesia Catalana.
La situació actual a les Terres de l'Ebre estan una mica desorientats perquè l'administració no ha acabat d'explicar bé del que es tracta la dermatosi nodular contagiosa. S'ha demanat que la vacunació pugui arribar a tota Catalunya. Bueno, afecta greument, és la importància que té, el nom ja ho diu, és contagiosa, se contagia molt ràpid d'un animal a l'altre i s'ha de tindre molt previst la prevenció de cara al ramader. Els ramaders ja saben què és el que han de fer millor que tothom i és important que estiguen al dia de la situació com està a nivell de Catalunya.
Esta setmana, des de Móra la Nova, les notícies d'actualitat que us destaquem tornen a girar, per una banda, al voltant de la possible instal·lació de la gigafactoria al polígon del Molló i, per l'altra, del futur de la central nuclear d'Ascó, ja que dimarts us vam explicar que el govern no tanca la porta a allargar la vida de les nuclears d'Ascó i Vandellòs. La petició d'una pròrroga per a la central extremenya d'Almarat ha revifat el debat sobre el tancament de les centrals nuclears catalanes. Tot i admetre que hi ha alcaldes favorables a aquesta continuïtat, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, no s'ha volgut posicionar obertament sobre la qüestió, però tampoc ha tancat la porta i ha deixat la decisió final en mans del govern espanyol en cas que ANAC, l'empresa gestora, que ja s'ha mostrat disposada a donar el pas, presenti la sol·licitud formal davant les autoritats estatals.
Això és, primer, competència de l'Estat espanyol, segon, ho han de sol·licitar les pròpies energètiques. En aquest pas estem actualment i pot ser que en breu tinguem notícies al respecte de Vandellòs i d'Ascó.
Samper també ha recordat que les inversions industrials previstes a Catalunya requeriran, d'una banda, disponibilitat de sòl industrial i, de l'altra, d'energia.
Tu no pots tirar endavant els projectes econòmics i empresarials que tenim si no tens al darrere una energia doncs, capaç de fer, per exemple, un data center.
Pel que fa a la gigafactoria, us hem explicat que el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ofereix terrenys per impulsar la candidatura de Móra la Nova. Durant la sessió plenària d'octubre, el president del Consell Comarcal, Francesc Barbero, va informar que el govern riberenc ha posat a disposició d'aquest projecte els terrenys i la nova propietat de l'ENS al polígon del Molló de Móra la Nova. El moviment referma el compromís del Consell i busca reforçar la candidatura del municipi per a acollir una de les 4 gigafactories d'intel·ligència artificial previstes a Europa. El projecte d'iniciativa público-privada suposaria una inversió de gairebé 5.000 milions d'euros. Carlos Trinxant, vicepresident comarcal, ha assenyalat la predisposició del Consell a fer els moviments necessaris, com per exemple el canvi d'ubicació de la nova propietat de l'ENS, si així ho sol·liciten.
Dintre dels tràmits que s'estan realitzant per poder preparar una candidatura forta, doncs està la possibilitat de que en funció de les característiques d'aquesta instal·lació que el Consell Comarcal doncs, hagi de fer un canvi d'ubicació de l'actual nau del Molló. No està res encara en cert, senzillament hi ha una predisposició de l'entitat, del Consell, a que no ficaria problemes, evidentment, sempre quan se complissin tots els paràmetres normatius, no ficaria impediments doncs, amb aquest canvi d'ubicació d'aquesta instal·lació.
I des de Delta.cat destaquem que l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja ha donat a conèixer els projectes guanyadors de la segona convocatòria dels pressupostos participatius de 2025. Enguany s'han presentat quatre propostes finalistes: la construcció d'una pista multiesportiva, un umbracle a l'escola municipal, un refugi per a gats i la millora del parc infantil de la vora del canal. Després del recompte de vots, la pista multiesportiva ha resultat guanyadora amb 81 vots, seguida de l'umbracle a l'escola amb 45. Escoltem a Joan Bertomeu, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja.
Per tant, els dos projectes que aniran per a poder-se fer dins d'aquest any o primers d'aquest any que ve seran la pista multiesportiva i l'umbraque de l'escola, que entre els dos pugen a la quantitat de 23.700 i algo d'euros, és a dir, que posem entre els dos per als 24.000 euros que tenim projectats per a aquests pressupostos participatius d'enguany.
Deltebre ha inaugurat el nou balcó dels Mirons, un espai de contemplació al front fluvial del municipi, a la zona del Molí dels Mirons. L'actuació reforça el paisatge del riu Ebre i crea un nou punt de referència per a veïns i visitants, millorant la connexió amb el passeig fluvial. Escoltem a Francisco Castro, tinent d'alcaldia de Deltebre Projecció.
Aquesta obra consta de 280 metres d'una zona de gavions que arriben fins baix a la platja i després una zona de, que és la continuació, l'enllaç de la zona del passeig del riu que connecta en el Molí dels Mirons. Aquesta obra és una part d'enllaçar el carril bici, s'ha fet en un hormigó drenant.
I acabem en que la tercera edició de Lo Riu ens mou reunirà enguany més de 800 alumnes de primer d'ESO de 13 instituts de les Terres de l'Ebre. Montse Pegueroles, representant territorial d'esports a les Terres de l'Ebre, explica que l'objectiu del programa és acostar l'Ebre als alumnes i fomentar el respecte pel medi ambient a través de l'esport. L'activitat es desenvolupa en dues parts, una teòrica que es treballa a les aules amb material didàctic sobre el riu i una pràctica que permet als estudiants remar en diferents trams de l'Ebre.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista a Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, després que el govern hagi anunciat la possible creació d'un centre logístic d'emergències a les Terres de l'Ebre per millorar la resposta davant d'aiguats i incendis. Davant els nous reptes climàtics, Tomàs ho té molt clar, és totalment necessari un centre logístic d'emergències al territori.
No ens han concretat res, simplement sí que la consellera, qual agraïm la reunió que va fer post-crisi del Dana, perquè la veritat és que va ser bastant dramàtic. Per tant, agraïm la voluntat, ara cal que s'arribi i s'aterrigui com arriba això al territori, no? El que sí que és cert és que és absolutament necessari. Jo penso demà mateix de la crisi que vam sufrir, sí, de la quantitat de gent que vam tenir al pavelló 4 de l'Ajuntament d'Amposta, doncs va ser una de les primeres reclamacions que vaig fer, i quan va estar el president Illa també li vaig dir, mentre no se solucionen, perquè jo crec que també hem de treballar per la solució estructural, no té massa sentit que la Nacional 340, la C12, l'autopista, queden tallades en les plogudes en no res, sí, i això comporti que doncs aquí tenim 1.000 persones aïllades i haver-les d'atendre, que se fa i ja està, vull dir que és la nostra feina, només faltaria, però és això, doncs poder fer-ho en garanties. I me vaig sentir bastant tranquil, però també sí que és cert que va haver un moment que al no tenir resposta d'algunes coses me vaig enfadar, però d'una forma moderada, vull dir, simplement dient el que tocava en aquell moment. Ens vam desbordar perquè no parava d'arribar gent a Amposta. Amposta estava col·lapsada de vehicles, teníem al polígon de l'Oriola més de 1.000 vehicles.
Déu-n'hi-do.
Gent, clar, llavors hi ha un moment que dius, ostres, de tot això, que ja... No me tocaria gestionar-ho a mi com a alcalde, no? Perquè entenc que hi ha més coses d'emergències, però ho vam fer. Després de que era la satisfacció, també t'ho dic, encara a dia d'avui ens estan arribant agraïments de gent de València, gent d'alguns d'ells que van sofrir el Dana i que estaven molt assustats. Una de les coses que més em va sobtar, perquè de les 700 persones que hi havia, igual 500 eren de València, i molts te venien i dient, escolta'm, moltes gràcies, perquè això sí que és gestionar el que heu fet vosaltres i no el que ens va passar a nosaltres en l'Odana. És a dir, t'ho comparàvem. I jo tinc claríssim, com a polític, que en una gestió com esta, jo hauria plegat sí o sí, perquè és el que toca fer quan no has estat a l'alçada de les circumstàncies.
Una de les seccions fixes del dia Terres de l'Ebre és la de Poble en Poble, que ens acompanya de dilluns a divendres. On esta setmana, des de la Plana Ràdio, han parlat amb la directora del Museu de les Terres de l'Ebre, Elena Fabra, i la regidora de Turisme de Santa Bàrbara, Anna Panicello. Ho han fet sobre la nova edició de Tasta la cultura de l'Ebre, el sabor de l'oli, d'este dissabte.
Pues és un dels objectius del Museu de les Terres de l'Ebre, del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, treballar conjuntament, en aquest cas en l'Ajuntament de Santa Bàrbara, en la cooperativa local, per aproximar o per donar a conèixer un producte de proximitat. Pensem que Tasta la cultura fusiona, per una banda, el turisme, perquè podem dir que és una experiència turística, fusiona també el que és el patrimoni, aquesta cultura tradicional de la que parlava Anna, que es basa sobretot en l'oli i les oliveres com a senya d'identitat del municipi, i barreja també el tema de la gastronomia, que també a Santa Bàrbara la gastronomia és un punt molt important. I de fet, coincideix en el temps en les jornades gastronòmiques i la Fira de l'Oli. Per tant, és una mica, des del museu el que es vol és... A part de que Santa Bàrbara és un municipi consorciat del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, reforçar aquesta identitat local de la que parlava Anna i donar suport a aquestes iniciatives que el que fan és donar valor, posar en valor el propi del municipi, en aquest cas l'oli, i posar en valor un producte que és de proximitat.
Començaran el 8 de novembre, el 15, el 22 i 29, perquè el novembre és el mes que està també més atapeït i coincideix, com ha dit la Elena, coincideix en la Fira de l'Oli i en les jornades gastronòmiques, que és un altre atractiu on també se dona molt de valor als olis novells, recient fets, en totes les varietats. I això també es dona molt valor. Després, al desembre, nosaltres tenim la festa de Santa Bàrbara i les festes nadalenques, i clar, la gent està en família o pensem que no poden dedicar-se tant a venir a Tasta la cultura, per tant, ho limitem al 13 i al 20 de desembre, i al gener, que continuem en les festivitats de Reis, doncs ho fem el dia 10 i el dia 17 per a tancar.
I Radio Tortosa ens ha acostat a les memòries d'Arturo Gaya, que ha publicat el llibre He fet història, un repàs per les vivències més personals i professionals viscudes pel periodista i cantautor tortosí.
Bueno, no sé a quina edat se fan unes memòries, no està establert, però el fet és que des de fa uns quants anys que doncs, quan expliques coses, cada vegada més sovint, la gent propera te diu: ostres, això ho has d'escriure, no? I tu vas prenent consciència de que alguns dels teus records que te semblen personals no ho són tant, no? Perquè pertanyen a una època de la qual encara no s'ha escrit prou, no? I bé, vaig fer aquest exercici de memòria i mentre anava apuntant coses i les ordenava, coses que pensava jo que tenien un interès social, però llavors pensava: ostres, això encara no s'ha escrit, no? O això, i llavors d'aquí estic fent història, que pot semblar una mica que diu ara, no? No, ve d'aquí, no? Ve de recordant les meues coses, doncs estic fent una història. Estic escrivint coses que encara no s'han escrit.
Uh-huh. Estàs escrivint la teva història, però també són relats, 37, que són de memòria també col·lectiva, no? Perquè doncs, parles d'experiències personals, però que acaben relatant doncs, tota una generació i fets que han passat i que molta gent els ha viscut.
Sí, clar, quan jo parlo de la meva infantesa o parlo de la meva vida, de la meva joventut, al barri o de records que vaig tenint, no? La universitat, l'objecció de consciència, la visita de Franco a Tortosa... Són coses que, clar, jo les explico d'una manera molt personal, però que crec que la gent a la que va dirigir el llibre se sentiran... s'hi veuran, no? S'hi veuran allà perquè tothom les ha viscut.
Està estructurat, diguem, cronològicament, entenc?
Està estructurat cronològicament i, bueno, el plantejament va ser fins a quan...
I seguint amb el nostre recorregut setmanal, arribem a Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous. Aquesta setmana, entre altres qüestions, els nostres col·laboradors han analitzat com davant el risc cada cop més elevat d'inundacions al territori s'està actuant des de les diferents administracions que ja parlen d'expropiacions innecessàries i bases de laminació per obrir pas als barrancs. Dani Andreu i Miquel Franco coincidien en que caldrà prendre decisions valentes i difícils.
Comportarà valentia en la decisió, perquè a ningú li agrada que li expropien un edifici que prou li ha costat. I qui és el culpable? Però al principi, qui va donar el permís? En fi, aquí hi ha molt que discutir, però és un problema que, evidentment, s'ha d'afrontar de cara. I com això, doncs moltes més coses que estan passant, dels causes, perquè mira, es van reparant, veu la riada, bum, altra vegada, camins, i en fi, és una qüestió que no és fàcil, però que evidentment s'han de fer les coses com Déu mana, si no volem tindre, doncs, a part de mal, de mals materials, doncs víctimes, per no, en fi, per no prendre decisions valentes.
S'ha de ser valent, sí, però si no tenim les eines per a ser valents, doncs difícilment ens podrem, com aquell qui diu, repercutir les queixes dels nostres ciutadans en la realitat de reafirmar, resoldre o previndre totes i cadascuna d'aquelles qüestions que en un moment, qüestions, problemes, que en un moment donat poden arribar a trobar-nos. Hi ha qüestions bàsiques com bases de laminació, ampliació de les lleres, protecció de talús. Llegit una cosa que he llegit i em sembla molt bé, perquè totes i cadascuna d'aquestes actuacions, en total me sembla que són 25 accions en un període de 5 anys, i afecten a molts de pobles, en concret a 12. Molt bé, correcte. Però que això d'alguna manera no sigui ja un punt final, sinó que sigui una continuïtat, que féssim un seguiment de tot el tema este i que això que s'acabi repercutint en que els alcaldes a l'hora de donar explicacions a la ciutadania del nostre poble no mos veguéssim en la mala situació de dir: mira, és que no em responen, és que no em corresponen, no m'arriben els diners, etc, etc. No és tan sols la paraula, sinó que també són els fets.
Com és habitual, tanquem la setmana amb Redacció Oberta, on Sal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Una setmana més, les Terres de l'Ebre ven encarregades d'activitats per tots els gustos. Divendres a Amposta arriba Felicidrac, el monòleg irreverent de la Maria Rosa, reina del tacó, amb humor i crítica social. I a Tortosa es ret homenatge al poeta Salvat Papasseit amb l'espectacle Visca l'amor a l'aula didàctica del Museu de Tortosa, mentre que Roquetes arrenca la mostra Front de Cinema de Conflicte i Pau. Dissabte a la nit a Amposta hi haurà màgia i humor amb l'artista Jandro a la Lira Ampostina. A Tortosa, durant el cap de setmana, torna la gran recreació històrica 1708 al setge de Tortosa, amb desfilades i escenes de la Guerra de Successió. I diumenge els més menuts poden gaudir de Noma, un espectacle de titelles al Museu de Tortosa. I el gust també és protagonista al territori. A la Ràpita continuen les jornades gastronòmiques del llagostí i a Santa Bàrbara les de la cuina de l'oli. Aquest dissabte a la Plana acull un tast guiat dins del cicle Tasta la cultura de l'Ebre, i diumenge a Flix s'hi celebra la festa de la clotxa i de l'oli de la Ribera d'Ebre, una cita imprescindible per als amants de la cuina tradicional. Altres propostes que volem destacar: a Roquetes dissabte hi haurà una caminada solidària per la visibilització del trastorn de l'espectre autista, i a Xerta i a Ginestà ho tenen tot a punt per celebrar les festes majors de Sant Martí. En resum, cultura, bon menjar i activitats per totes les edats, un cap de setmana rodó a les Terres de l'Ebre.
Saltem al dimarts 11. La iniciativa participativa Frontissa culmina la Cambra de Comerç de Tortosa a les 6 amb la projecció pública del film escollit per un grup de joves que ha treballat igualtat, drets i discriminació a través del cinema. El dimecres 12 a les 7 de la tarda a Roquetes, la història de Soleil Mane segueix un repartidor de menjar a París que s'enfronta a l'entrevista d'asil en 2 dies, amb el director a la sala. Dijous 13 a les 7, la invasió dels bàrbars alterna 1939 i l'actualitat per a parlar d'art espoliat, fosses i persistència dels conflictes. I la cosa no acaba aquí, però ja és el divendres que ve, així que ja en parlarem d'aquí una setmana.
Esta setmana a la nostra secció de Música de Casa parlarem sobre una xaranga. En concret, repassarem la història i l'actualitat de la xaranga Chino-Chano, ja que és una de les formacions musicals més emblemàtiques de les Terres de l'Ebre, fundada el 1994 a Tortosa.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.